Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El president Carles Puigdemont i el Partit Demòcrata, el PDeCAT, es presentaran a les eleccions del 21 de desembre al Parlament amb la marca electoral Junts per Catalunya. És el nom de la candidatura que s'ha fet pública aquesta tarda, dos dies abans del Consell Nacional que farà el PDeCAT demà passat, concretament, i en què s'han de definir les llistes de la formació. Quan Convergència va fer el seu congrés de refundació, es van posar tres noms i un d'ells era precisament Junts pel Catalunya, que és el nom que tindrà aquesta candidatura que encapçalarà Carles Puigdemont. D'altra banda, Esquerra Republicana ha fet avui autocrítica i ha admès que el govern català no estava preparat per a una resposta violenta de l'Estat, com tampoc per fer efectiva la República. Ho ha dit el portaveu de la formació, Sergi Sabrià, que ha atribuït la situació a la resposta del govern espanyol que ha qualificat d'autoritària. Seguim repassant l'actualitat política. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, Alfonso Dastis, ha assegurat avui que el gabinet de Mariano Rajoy té proves de la ingerència russa en la crisi catalana. Abans d'exposar a Brussel·les aquesta suposada intervenció, el cap de la diplomàcia espanyola ha emplaçat Carles Puigdemont a presentar-se el 21 de desembre, com hem sabut avui que farà, per saber quin suport té. I encara us expliquem que la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría ha demanat lleialtat constitucional per abordar les prioritats de l'Estat. I és que l'executiu de Mariano Rajoy té molts reptes parlamentaris en la seva minoria al Congrés. Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmat que hi haurà nou finançament autonòmic si els partits i les comunitats ho volen i que els espanyols tenen dret a gaudir de la sortida de la crisi sense que ningú no els ho amargui o els ho entorpeixi. I avui és notícia, tristament, el terrible terratrèmol que ha afectat les zones frontereres entre l'Iran i l'Iraq i una part del Kurdistan, amb un balanç provisional de més de 400 morts i més de 6.000 ferits. El sisme de 7,3 graus a l'escala de Richter ha tingut diferents rèpliques en les últimes hores. El papa francès ha enviat ja un missatge de condol als dos països i a les poblacions afectades. Fins aquí l'actualitat. Avui ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
L'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. Escolta cada dia de dilluns a divendres a 11:45 del matí l'espai on t'expliquem totes les ofertes, els descomptes i les sorpreses de l'aniversari que més avantatges et dona. Cada dia a 11:45 del matí, l'aniversari Hipercor a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en una
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-me.
L'obre cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'obre cartes, els diumenges a 2:15 del vespre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. Volem començar avui el programa recordant dues persones que de diferents maneres ens deixen. Una és Francesc Vinyes, amb Paco a Ràdio Estel, que s'han anat al cel aquest dissabte després de 62 anys de vida i de lliurament a la caritat. Aquest migdia, en una celebració eucarística de comiat a l'Església del Sagrat Cor de Barcelona, Jordi Cussó, un dels seus millors amics, deia en l'homilia que les persones ens podem dir molt sovint «Jordi, Joan, Maria, Montse, Roger, m'estimes?» Ell ho va fer així amb el Paco, i el Paco li va respondre «Sí, t'estimo», perquè també ens ho podem dir els uns als altres moltes vegades. Això és precisament l'essència de la caritat, una caritat que Paco Viñas va practicar moltes vegades durant els seus anys d'existència en aquest món. Us agraeixo molt la vostra estimació, el vostre record i el vostre ànim, deia pocs dies abans del seu traspàs. La vida de Paco Viñas té molts lligams amb aquesta casa, amb Ràdio Estel, un projecte iniciat als anys 80 pel cardenal Narcís Jubany i un equip de persones que van constituir la Fundació Missatge Humà i Cristià. El preludi de la nostra cadena va culminar el 1994 amb Paco Viñas en els primers mesos de la direcció. Ell és qui va posar en marxa la nostra primera emissora. El model obert, musical i variat que tenim des dels orígens es va consolidar els dos primers anys sota el seu mandat, fins que es va retirar per dedicar-se a altres projectes. Pare de família, home entregat al seu entorn i també a l'acció social. Els últims anys, concretament com a gerent d'Oncolliga, el Paco ens deixa una petjada, un buit, però també un llegat molt important que recollim entre tots, particularment des d'aquesta casa, des de Ràdio Estel. Que descansi en pau. Però també volem recordar una persona que, seguint en aquest món, també ens deixa a l'Església a Catalunya. És el bisbe Sebastià Taltavull, que en una entrevista a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana recordava, ara fa pocs dies, el seu lema episcopal: «Vosaltres sou els meus amics». Ser amic, precisament, és estimar. Ens ho va dir Jesús. No us dic servidors, sinó amics, que és molt més, que ofereix una intimitat molt més gran. Li desitgem el millor al bisbe Sebastià Taltavull, que ara deixa l'arxidiòcesi de Barcelona per ser el bisbe titular de la diòcesi de Mallorca, on prendrà possessió el dissabte 25. Abans, aquest proper diumenge, a les 5 de la tarda, a la Basílica de la Sagrada Família celebrarà una missa d'acció de gràcies a la qual tots sou convidats, si podeu anar-hi amb la invitació a la Sagrada Família, i si no, a través de Ràdio Estel, que transmetrà en directe la celebració. Avui la diòcesi protagonista és Tortosa. Presentarem un projecte d'infància que es diu El Raconet de l'Amor i de l'Amistat, amb Andrea Martins, Assumpció Català i Jordi Centelles. Seran entrevistats per Maria Palau des de Tortosa. Abans tindrem el comentari i la reflexió del bisbe d'aquesta diòcesi, la de Tortosa, Enric Benavent. En el testimoni ens acompanyarà Josep Maimí, tècnic de Càritas Diocesana de Girona i antropòleg. És el responsable de l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social, que ara posa en marxa un primer estudi prospectiu. Parlarem amb ell en la segona part del programa. Tindrem també les notícies, l'agenda i més coses aquí a la veu de Càritas. Salutacions de l'equip amb el Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so, i també amb la resta, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge del pastor diocesà.
Com que la diòcesi protagonista avui és Tortosa, tenim el plaer de compartir amb vosaltres, amics oients, un comentari del seu bisbe, Enric Benavent. Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, endavant, quan vulgui.
No estimem de paraula, sinó amb obres. Amb aquest lema celebrarem el dia 19 de novembre de 2017, per primera vegada, la Jornada Mundial dels Pobres. És voluntat del Sant Pare que tots els anys se celebre el diumenge 33 del temps ordinari. Amb aquesta iniciativa, el Papa Francesc vol mantindre viu en l'Església el missatge del Jubileu de la Misericòrdia. ens diu el Papa en el seu missatge. Al final del Jubileu de la Misericòrdia, vaig voler oferir a l'Església la Jornada Mundial dels Pobres, perquè en tot el món les comunitats cristianes es convertisquen cada vegada més i millor en signe concret de l'amor de Crist pels últims i els més necessitats. En què es distingueix aquesta celebració d'altres jornades de solidaritat que tenim en l'Església al llarg de l'any, com les de Càritas o Mans Unides? En la ment del Papa, aquesta jornada no s'institueix perquè donem una altra vegada una aportació econòmica per als més necessitats. Pretén que ens centrem en la persona del pobre, perquè li testimoniem d'una manera personal l'amor de Déu. Fer un donatiu pot convertir-se en una acció impersonal i en el fons amaga una certa comoditat. Pensem que ja hem complit amb la nostra obligació de la caritat i confiem que els responsables i voluntaris de les institucions caritatives ja s'encarregaran de que arribi al seu destí. Aquesta jornada vol invitar-nos a que personal i comunitàriament ens acostem als pobres. Som persones i, per tant, fills de Déu. Hem de vèncer les pors i inconvenients a aproximar-nos a ells. Es tracta d'arribar a trobar-nos amb la persona que pateix, que passa necessitat, que és menyspreada, ignorada o que viu en soledat. Aquest compromís és molt més exigent que fer una almoina per tranquil·litzar la consciència. Des que fa uns anys es va aprovar en la nostra diòcesi de Tortosa el Pla Estratègic de Càritas Diocesana, estem insistint en el fet que el més important de l'acció de Càritas no és la quantitat de recursos que es destinen o el nombre de persones ateses. El més important és que acollim, acompanyem i atenem les persones. Elles estan en el centre de tota l'acció caritativa de l'Església. Amb aquesta jornada, el Papa ens recorda que això no és únicament missió dels voluntaris que ja s'encarreguen de fer-ho, sinó que és deure de tots els cristians. Ocorre també ben sovint que les persones que són ateses per les institucions de l'Església desconeixen la vida eclesial. El Papa suggereix en el seu missatge per aquesta jornada que no sols ens acostem a ells personalment, sinó també comunitàriament, i proposa una iniciativa concreta: invitar els pobres i els voluntaris a participar junts en l'Eucaristia d'eixe diumenge. D'aquesta manera coneixeran d'on naix el nostre compromís. Siguin quines siguin les iniciatives concretes que personal o comunitàriament realitzem, totes ens han de recordar l'exhortació de l'apòstol Sant Joan, que és el lema per a la jornada d'enguany: no estimem de paraula, sinó amb obres.
Moltes gràcies, Monsenyor Enric Benavent, bisbe de Tortosa, per la reflexió d'avui a la Veu de Càritas. Seguim endavant.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la Veu de Càritas, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
L'associació Egueiro ha entrat a formar part d'entitats amb cor de Càritas Diocesana de Barcelona amb la signatura d'un conveni de col·laboració. En virtut d'aquest acord, l'associació Egueiro rubrica la seva participació en tasques de voluntariat en els programes que s'acordin amb Càritas. Per la seva banda, les persones ateses per la Fundació podran accedir als itineraris de formació i inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. L'associació Egueiro és una entitat sense ànim de lucre que fa més de 30 anys que treballa de forma ininterrompuda per la rehabilitació, la formació i la reinserció de persones amb problemes de drogodependències. Càritas Diocesana de Lleida va participar del 2 al 4 de novembre en el Congrés Educació amb Valors en una societat canviant, educar en xarxa. Ho va fer a través d'una comunicació com a agent educatiu en què va donar a conèixer el projecte Joves amb Valor. Es tracta d'una iniciativa per arribar a infants i joves de les terres lleidatanes mitjançant tallers i xerrades i propostes d'activitats, mitjançant les denomenades APS, Aprenentatge i Servei. A la presentació hi van participar Pilar Etxauz, responsable del programa de formació, Estefania Soler, advocada de Càritas i membre del programa de fet migratori, Ramon Folk, voluntari, i Anna Mateu, treballadora social de Càritas Diocesana de Lleida. El Congrés Educació en Valor en una societat canviant, educar en xarxa, es va celebrar a l'Institut d'Estudis Ilerdencs i estava organitzat per la Universitat de Lleida. Ja ha començat, d'altra banda, el compte enrere per a la celebració de la Jornada Mundial dels Pobres. En la carta apostòlica Misericordia et Misera, de Cloenda de l'any de la Misericòrdia, el Papa Francesc ja anunciava, com un fruit d'aquell esdeveniment, que se celebri a tota l'Església el diumenge 33è durant l'any la Jornada Mundial dels Pobres. Serà la preparació més adequada, diu el Sant Pare, per viure la solemnitat de Jesucrist, rei de tot el món, el qual s'ha identificat amb els petits i els pobres i ens jutjarà a partir de les obres de misericòrdia, conclou també el pontífex. Des de Càritas Diocesana de Terrassa, per exemple, s'ha significat de manera visible aquesta celebració, que tindrà lloc diumenge vinent, dia 19, i que enguany se situa en el marc de les sisenes jornades Transmet, que ha convocat el bisbe de la diòcesi, Josep Àngel Saiz. Per això s'ha desenvolupat un intens treball conjuntament amb les comissions de voluntariat i comunicació de Càritas Diocesana de Terrassa i amb responsables de Càritas de les parròquies i els arxiprestats. L'objectiu d'aquesta jornada és fer visible l'acció de Càritas com a església en sortida, caminant pels carrers i places, com també demana el Papa. La intenció de Càritas Diocesana de Terrassa és mobilitzar tots els voluntaris de Càritas a participar activament en aquesta activitat. També es comptarà amb el suport d'escoles, esplais i altres entitats. L'acte central de la jornada tindrà lloc 10:45 del matí a la plaça Vella de Terrassa, a aquesta hora. Durant tot el matí, a partir de 10:45, com dèiem, en diferents poblacions del Vallès Occidental i el Vallès Oriental, voluntaris i voluntàries de Càritas estaran en sortida, segons diu la crida, posant la comunicació i les noves tecnologies al servei de la nova evangelització. Un any més, la Fundació Metalquímia organitza un seguit de concerts amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya com a protagonista. Aquesta orquestra és un projecte musical únic impulsat per la Fundació Gironina, que celebra el desè aniversari amb l'enregistrament i la interpretació en directe de la sarsuela catalana més coneguda, que és Cançó d'amor i de guerra, de Rafael Martínez, amb un espectacle que incorpora més de 140 músics i cantants sobre l'escenari. Com en la resta d'ocasions, Fundació Metalquímia vol aprofitar l'oportunitat per donar suport a Càritas Diocesana de Girona i destinarà els beneficis de 150 entrades als programes i projectes de l'entitat. Les entrades solidàries són per al concert del dia 25 de novembre, dissabte de la setmana vinent, a les 7 de la tarda a l'Auditori de Girona. Per adquirir una entrada solidària cal trucar a Càritas Diocesana de Girona al telèfon 972 20 49 80 fins al dia 22 de novembre, de 9 del matí a 2 del migdia i de 3 a 5 de la tarda, o també visitar l'entitat a la pujada de la Mercè número 8 de Girona. També es poden comprar les entrades a través d'internet o realitzant una transferència bancària. I acabem aquest resum de notícies explicant-vos que el Teatre Conservatori de Manresa va acollir ahir diumenge un concert especial de l'orquestra Terrassa 48. La recaptació obtinguda en aquesta actuació es destinarà íntegrament a Càritas, organitzadora del concert. L'entrada solidària va funcionar amb el sistema de taquilla inversa, que vol dir que és l'espectador qui, un cop vist el concert, decideix la quantitat que vol pagar. El concert, amb un repertori marcat per un colorista joc instrumental, amb un programa titulat A la corda, va presentar peces com la suite burlesque de Telemann, les danses hongareses de Brahms o el divertimento KB-138 de Mozart. El públic assistent va poder col·laborar amb la seva aportació solidària en diferents projectes en què treballa Càritas per afavorir la igualtat i la cohesió social. Aquesta activitat cultural i de conscienciació social forma part de la campanya Sigues part de la solució contra l'empobriment. Aquest és un dels tres concerts que, gràcies a la col·laboració de Prom Music, ofereix l'orquestra Terrassa 48 a benefici de Càritas. Aquest mateix concert, amb la recaptació també a benefici dels projectes de Càritas, es va fer el 24 de setembre a l'església de Santa Maria de Manlleu. S'hi van recollir un total de 1.200 euros. Aquest dissabte passat, l'11 de novembre, s'havia previst fer el concert a Vic, però es va posposar per a una nova data.
El treball caritatiu de la setmana.
Avui connectarem per conèixer el nostre projecte de la setmana amb la diòcesi de Tortosa. Volem parlar d'un projecte per a la infància que es diu El Raconet de l'Amor i l'Amistat. A Tortosa ens acompanya avui Maria Palau, que parlarà durant la propera estona amb Andrea Martins, treballadora social i mestra amb Assumpció Català, que és membre de l'equip de Càritas Gandesa, i amb Jordi Centelles, rector de la mateixa capital de la Terra Alta i també de Corbera i de Pinell de Brai. Endavant, quan vulguis, Maria Palau. Benvinguda a la veu de Càritas. Gràcies per la teva col·laboració.
Bona nit des de Tortosa als oients de Ràdio Estel. Avui venim a parlar-vos d'un projecte bonic i molt interessant que es du a terme al Bisbat de Tortosa, en concret impulsat per Càritas. Tenim amb nosaltres a Andrea Martins, treballadora social, mestra i contractada des de Càritas Diocesana de Tortosa. Bona nit, Andrea.
Bona nit, Maria.
Tenim també entre nosaltres a Assumpció Català. Ella ve de Gandesa, on se desenvolupa aquest projecte. És membre de l'equip de Càritas de Gandesa i col·labora com a voluntària en aquest projecte. Bona nit, Assumpció.
Bona nit, Maria.
I per acabar tenim amb nosaltres a mossèn Jordi Centelles, actual rector de Gandesa i també de Corbera i de Pinell de Brai. Ell, com a consiliari de l'equip de Càritas, col·labora en tot el que està a les seves mans en aquest projecte. Bona nit, mossèn.
Bona nit, Jordi.
Com veníem dient, venim a parlar-vos del projecte El Raconet de l'Amor i l'Amistat. Però per això ens parlaran els nostres convidats d'avui, que són els que coneixen i duen a terme aquest projecte. Andrea, com sorgeix aquest projecte del Raconet de l'Amor i l'Amistat?
Bueno, surge de la necessidad de un grupo de mujeres que acude a un grupo de apoyo emocional, ¿no? Llamado El Clara, que es también un proyecto de Caritas Tortosa, con sede en la Caritas Interparroquial de Gandesa. Y visto que, bueno, son un grupo de niños que no pueden acceder por cuestiones económicas a un grupo de refuerzo, algún deporte extra por la tarde, bueno, la necesidad parte de los mismos usuarios participantes de Caritas. Nos reunimos con el equipo de Caritas Gandesa, ¿no? Con el acompañamiento siempre de Mosén Jordi, del voluntariado, y esta idea es cogida con muy buen grado. Y bueno, deciden crear este espacio. Este espacio es un poco un espacio de soporte lúdico, emocional y también educativo, porque consiste un poco en hacer actividades. Bueno, lo voy a explicar un poquito,
sí, sí,
¿no?
Explícanos con detalle un poquito en qué consiste este proyecto.
Se realiza una vez por semana, los días jueves, ¿no? Y es sobre las 4:30 de la tarde, en donde ya se los está esperando para realizar la merienda, ¿no? Sí que también cabe destacar que la participación de una o dos madres es vital para acompañar al grupo de voluntarias. Y bueno, los chicos vienen, comparten la merienda, ¿no? Introducimos algunos hábitos de higiene, de aseo, otro ratito para comentar cómo están, qué sintieron, qué cosas vivieron en el cole. Y un espacio, ¿no?, donde hacen las tareas escolares. Cerramos al final con un juego comunitario, con un taller creado por el voluntariado y las madres, ¿no?, sobre distintas actividades que ellas proponen. Y la idea es esta, un poco crear este espacio llamado El Raconet del Amor y la Amistad para chicos que no pueden acceder a actividades normales
Me imagino, Andrea, que este espacio es muy importante porque seguramente por la misma realidad de sus familias, este espacio que la mayoría de niños pueden tener en su casa, de acompañamiento en las tareas, de una merienda saludable, pues en el caso de estas familias a veces no es posible.
Sí, sí, sí. Por eso es que se crea desde un poco el espacio de la parroquia, digo yo, es un espacio casi familiar, ¿no?, para ellos, donde es como un comedor de una casa, en donde están las tareas, donde están las tías, las abuelas haciendo juegos y demás, y se vive muy, muy intenso y muy profundo.
Qué bien, qué maravilla. Y este nombre es muy sugerente y muy, bueno, pues desperta certa tendresa. Assumpció, ¿tú recordes com va sorgir aquest nom?
Sí. Vam estar parlant de a veure quin nom hi posaríem, si podríem posar com un rebanyito, que el rebanyito és una cosa que es fa a Gandesa els diumenges a la tarda, que els nens van allí a catequesi, els petits, però són els de P3. Ens va semblar que rebanyito no, perquè rebanyito ja existia. Llavors vam pensar en una altra cosa, com si fos un repàs, però un repàs tampoc no era, perquè un repàs tampoc no podia ser, i ho vam preguntar als nens. I els nens van dir, sobretot un que tenim molt eixerit, que li diuen Pedro, que ens ajuda molt, i ens va dir que si podíem posar el raconet de l'amor i l'amistat. I ell i tots ho van votar tots els nens, i vam dir que sí, doncs que posaríem això. I tenim una noia també molt eixerida que ens ajuda, i de seguida va agafar i va fer un quadre, un punt de creu, que hi va posar l'anagrama de Càritas, i al costat va posar el raconet de l'amor i l'amistat, i la setmana següent, quan vam anar ja allí a fer el raconet, ja ens vam trobar el quadre allí penjat, que el va fer la Elisa Rabassa, que és una gran col·laboradora, i va quedar així.
I vostè com a voluntària a Assumpció, quina és la seva tasca dins del projecte?
Pues la meva tasca és de comprar-los i als nens el berenar, de tindre-ho preparat, de mirar que no falti mai res, de portar la llet, tenim el colacau, tenim les coses que els hi fem, tenim uns gots molt bonics que va comprar l'Andrea una vegada en colors, no sé si el piolín, potser. I els nens van estar contentíssims. Cada dia aquell got el renten, les mares ens ajuden a netejar-ho, a posar-ho al lloc. Llavors els vam fer unes bosses a cada un en el seu nom. Vam fer 24, 25 o 30 bosses, no me'n recordo, de colors, d'unes robes que tenia jo a casa molt, molt xillentes, que sobretot a les nenes i tianetes els va agradar molt, aquells topos negres i aquells topos rojos. I els nens recullen els tovallons, els posen a dins de la bossa, s'ho guarden per la setmana següent, els hi fem jocs, juguem als escacs, juguem al dòmino, hi ha algun nen que s'enfade perquè no guanya, però bueno, les coses van bé i els nens estan contents.
Que bé, Assumpció, la seva col·laboració i m'imagino que la d'altres companys voluntaris de Càritas. I retornant una mica al nom, el raconet de l'amor i l'amistat, vostè creu que s'assolís l'objectiu que este nom tan suggerent diu?
Sí.
És realment un raconet de l'amor i l'amistat?
Sí, jo crec que sí. Crec que sí, perquè hem aconseguit que els nens, quan abans anaven pel carrer, no et miraven ni et deien res, i ara quan ens veuen, s'acosten a nosaltres, ens fan un signe d'estimació, i sobretot n'hi ha una altra noia col·laboradora que tenim, que és la Maria Rosa, que se l'estimen moltíssim, que no ha pogut vindre perquè ha tingut problemes de salut, però que els nens li demostren un carinyo tan gros, tots, que és una cosa que t'enternix moltíssim.
Pues ens alegrem molt d'aquest objectiu, pues vaig a complir-se setmana rere setmana Gandesa. I dèiem també al principi que tenim amb nosaltres a mossèn Jordi Centelles, rector de Gandesa i conciliari de l'equip. Mossèn Jordi, no hem parlat de quantes famílies o quants nens i nenes participen setmanalment d'aquest projecte. Vostè, que sempre està present a la parròquia, us pot comentar sobre aquest aspecte?
Pues mira, de famílies que calculem nosaltres que són les assídues, són 6 famílies de gitana i després també unes 6 famílies magrebins. A nivell de crios, oscil·len a vegades, però solen ser una vintena que participen de diferents edats, hi ha que són més petitets, més grans, però és un gran lloc de trobada. I ho esperen entusiasmats. El dijous, com deia l'Andrea, doncs és un dia ja especial per a ells i també per al grup de Càritas, tot i que porta una miqueta de feina, però és la feina que té una alegria. Veure els crios com venen aquella il·lusió.
I vostè, com a mossèn del poble i bueno, pues, a gent pues, que coneix molt bé la realitat local i té contacte en altres entitats, quin impacte considera o si considera que ha tingut impacte i si ha sigut positiu en la població de Gandesa, aquest projecte?
Pues sí, molta. Jo ho explicava moltes vegades, ho explico a la gent de Càritas que ens haurem reunint. I és que abans, quan anaves a l'hora de l'escola, a les 12 i mitja, quan surten els nens de l'escola, i anaves passejant per allí, veies com a tres grups. La gent de Gandesa, la gent de Diagisana i la gent de Magrí. Diríem que cadascú pareixia que tenia el seu lloc. Ara ja no. Ara, diguéssim, si es pot dir, com a dos grups. La gent de Gandesa i la gent d'Argidana Magribí, tots junts. Per què? Perquè això del raconet els ha fet el trobar-se. També la majoria estan en el grup de Clara. Claro, se troben a la setmana, se troben dos vegades. I quan van a comprar, l'altre dia vaig anar per casualitat a comprar a un lloc, i hi havia dos, una d'Argidana i una de Magribí, que estaven comprant i anaven dialogant, anaven compartint. Vull dir que aquest trencament que hi havia de tres grups, ara podríem dir, per dir alguna cosa, són com a molt dos grups. S'ha notat la unió, sobretot en elles molt, moltíssim.
No sé si per acabar algú dels tres té algo que no ha sortit en la conversa, o si en una paraula podríem resumir el projecte.
Jo diria que va sorgir pensant que no sabíem si continuaria. I ara estem en la necessitat de que ha de continuar. I això ens comporta, però ara tenim un problema de gent que pugui col·laborar per una malaltia d'una persona, però la il·lusió no s'ha perdut. Vull dir, i a veure quan començarem una altra vegada. No? I aquesta il·lusió a nivell de Càritas, a nivell també de poble, perquè també és una cosa que s'ha sentit comentar i s'ha sentit dir, és un arreglet molt important, no? Que no és algo que es comença, que s'acaba, sinó que algo s'ha començat i que volem que continuï.
Em fa l'efecte que el que necessitem és més voluntaris, gent que s'animi a ajudar, perquè hi ha algun dia que algú no hi podem anar pel que sigui i després queda una mica curta l'ajuda i necessitem ajuda. Fem una crida per a veure si trobem més gent que ens ajudi i que s'impliqui en el projecte.
Doncs moltíssimes gràcies, Andrea, mossèn Jordi, Assumpció, per haver volgut compartir amb tots els oients de Ràdio Estel avui aquest projecte. Recordin els oients que estem parlant des del Bisbat de Tortosa, en concret des de l'oficina de gravació d'aquí del Bisbat, com sempre acompanyats pel company Poli, que ens ajuda en totes les qüestions tècniques. I, bueno, com dèiem, pues, contents i agraïts de poder fer d'altaveu i d'explicar pues, aquests projectes que du a terme Càritas i que, lluny del que de vegades pensa que tan sols es col·laboren aquelles tasques assistencials tan necessàries i tan fonamentals per a que de vegades les persones puguen sortir endavant, pues també se treballa contínuament per la promoció humana, per la promoció de les famílies i per eliminar aquestes barreres i aquestes desigualtats que la nostra societat patís. Gràcies per col·laborar, per seguir treballant dia a dia, molts d'ànims en la seva tasca i per seguir construint el regne de Déu des de Càritas. Moltes gràcies, bona nit als oients de Ràdio Estel.
Gràcies, Maria Palau, per haver conversat aquesta última estona amb Andrea Martins, Assumpció Català i Jordi Centelles, que ens han presentat el projecte El Raconet de l'Amor i de l'Amistat. Maria i Poli, felicitats, gràcies novament. Seguim endavant aquí a La Veu de Càritas a Ràdio Estel.
La Veu de Càritas, protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
Festa del Cor, som Església. Això és el que diem sempre també des de Càritas. I aquest és el títol d'una cançó del grup Cairoi. La primera de l'àlbum que aquest col·lectiu marista, musical i de veus va publicar l'any 1997. Us oferim i compartim amb vosaltres la versió en castellà d'aquesta cançó, Festa del Cor, som Església, som testimonis del Crist.
Somos fiesta, somos un canto de amor, un corazón.
cuando hacemos más posible la unidad, cuando abrimos nuestras puertas a los demás, cuando amamos y el amor nos da valor en la lucha por la paz, la justicia y la solidaridad. Somos canción, somos fiesta, somos un canto de amor, un corazón, una iglesia, somos familia de Dios.
Dios nos llama un solo pueblo, su familia hemos de ser, las personas son personas.
Al aire se nos llena de emoción, nos hacemos voz y llanto al descubrir lo que falta para la fraternidad, para hacer el reino aquí y que Cristo nos transforme para sí. Somos canción, somos fiesta, somos un canto de amor, un corazón, una iglesia, somos familia de
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. La veu de Càritas, testimonis i projectes que parlen clar.
Avui parlarem uns minuts amb Josep Maimí, tècnic de Càritas Diocesana de Girona i antropòleg. Ell serà el nostre testimoni de la setmana. És el responsable del desenvolupament del projecte que té en marxa l'Observatori Diocesà de la Pobresa i de l'Exclusió Social, lògicament amb la participació també de Càritas Diocesana. Ara fa uns mesos, en el nostre programa, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el mateix Josep Maimí i amb un voluntari, Pep, sobre la creació d'aquest projecte per primera vegada a la diòcesi de Girona. Ara la iniciativa continua avançant i ja té preparat un estudi prospectiu que serà el primer i que començarà d'aquí a pocs dies. Ens acompanya l'estudi del Bisbat de Girona amb l'ajuda en la producció de l'Eix Cabarroques i en l'assistència tècnica de l'Àngel Rodríguez, Josep Maimí, tècnic de Càritas Diocesana de Girona i antropòleg. Senyor Maimí, bon vespre, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Bé, bé, molt entusiasmats i amb moltes ganes de continuar aquest projecte. De fet, ja fa uns mesos que està en marxa i ara estem iniciant, doncs, com bé has dit, una nova fase.
Ens pot recordar, abans d'entrar en el que és aquest estudi, el que és l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social?
Cert. A veure, l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social el que pretén, bàsicament, és treballar amb algunes línies paral·leles. D'entrada, la idea és que hi hagi una voluntat per implicar totes aquelles càrites locals, totes aquelles càrites, diguem-ne, parroquials de la diòcesi, que són a l'entorn d'una cinquantena, en tot el que seria una presa de consciència per la recollida de dades i per interpretar o contribuir o ajudar a interpretar les dades que estem recollint de tots els serveis que estem fent, element o situació o circumstància que ens pot permetre d'alguna manera doncs analitzar per dir-ho d'alguna manera els participants, els col·lectius, l'entorn amb què estem treballant, amb les necessitats, i això ens pot ajudar a tenir elements per valorar l'adequació de serveis, de si en falten, de si són els que han de ser, etc. Això per una banda. I per l'altra, evidentment, també la més important, o tant o més important, que seria el fet d'iniciar un treball d'un estudi prospectiu, un treball de recerca, que és amb el que estem treballant ara en aquests moments amb més intensitat, que ens permeti d'alguna manera enfocar un estudi de la realitat a nivell diocesà i que, en tot cas, ara hi entrarem en més detall.
Sí, efectivament, perquè es tracta de detectar l'estat de la qüestió, no? Què és el que passa i de quina manera Càritas pot seguir treballant. D'aquí uns dies comença aquest estudi, el primer. En què consistirà el treball, si ens ho pot explicar una
mica?
Bé,
amb una prèvia, nosaltres, des de l'Observatori, vàrem preparar a través de l'equip motor, que és el que d'alguna manera hi ha personal directiu, tècnics i tota una sèrie de persones de Càritas Diocesana de Girona. Això és l'Observatori. Jo sóc un simple transmissor, un simple, diguem-ne, element aquí de contacte en diferents sensibilitats, que es va fer un qüestionari que va arribar a totes les Càritas, i aquest qüestionari, d'alguna manera, feia referència a intentar saber una mica quin tipus de participants més habituals hi havia, quin tipus de serveis es feien, quines problemàtiques apareixien, quines qüestions, doncs, quins dubtes, etc. Aquest qüestionari dona com a resultat, per una banda, que hi ha molta sensibilitat per al tema de lo que seria la intervenció no tant a nivell individual de la persona, del participant com a persona a què estem acostumats o que tradicionalment hem estat més acostumats, sinó que hi havia molta referència a la qüestió, diguem-ne, d'una dimensió més familiar, més de xarxa relacional de la persona atesa, amb la repercussió que aquesta atenció té a nivell familiar, a nivell d'una manera més diguem-ne, de conjunt. I això és el que ens ha fet plantejar, d'alguna manera, a nivell d'equip motor, decidir que aquest primer estudi prospectiu portaria el títol de l'impacte de la pobresa en el si de les famílies ateses a Càritas. Val? Uh-huh. Per tant, aquesta és una mica la idea. La idea va a la línia d'elaborar una radiografia que permeti conèixer la morfologia de les llars, ara m'explicarem això de les llars,
sí,
més representatives de la diòcesi de Girona, ateses a Càritas, i els seus nivells de pobresa. Val? Uh-huh. Això ha acompanyat també d'un estat de la qüestió de com els integrants d'aquestes, d'aquestes llars, valoren els projectes i els serveis i el tracte rebut a Càritas. Uh-huh. És a dir, mentre que per una banda tenim que aquest qüestionari ens dona com a referència la dimensió de la família, tenim que paral·lelament, des de Càritas Espanyola i des del que seria l'equip d'estudis d'allà i de la base de dades del CICE, hi ha també un nou enfocament en què, a partir de l'any que ve, l'atenció i la manera d'agrupar les dades que fem a les bases de dades no serà tant en funció del participant com en funció de l'entorn més immediat, que ells l'agrupen amb el concepte de llar. Les persones que conviuen en una llar, doncs seria aquesta xarxa relacional, pot ser família o no. Per tant, la idea és que, veient aquesta necessitat de les Càritas locals amb aquesta relació o amb aquesta referència constant a la família, i veient que des de Càritas Espanyola també se'ns està dient que caminarem cap a una anàlisi més integral de les persones en base a la seva xarxa relacional més immediata, agrupada a les llars, per tant, doncs, vam decidir que per fer aquest primer estudi prospectiu el més lògic era remar cap aquí, avançar cap a aquesta línia i fer com amb una mirada de vol d'ocell, així és una mica, doncs, diguem-ne, d'una perspectiva una mica, podríem dir-ne, poc concreta, però que ens permetés detectar coses, analitzar la morfologia d'aquestes llars, és a dir, quin tipus de llars tenim entre les persones ateses i quins són els seus nivells de pobresa, que en definitiva, per definició, ja és un dels camps de treball de Càritas. No?
Entenem perfectament.
I a partir d'aquí, doncs, intentarem avançar. I si vols, entro en més detalls concrets de l'estudi. Eh?
Sí, podem entrar una mica més dintre del que el temps limitat ens permeti. Recordem, amics oients, que avui ens acompanyen el testimoni Josep Maimí, tècnic de Càritas Diocesana de Girona i antropòloga, que és responsable de la posada en marxa de l'Observatori Diocesà de la Pobresa i de l'Exclusió Social. Deia que és especialment oportú que vostè hagi aclarit el que significa una llar, perquè sovint estem acostumats a definir-la només com la casa de les famílies, i en canvi hi ha moltes realitats que segur que es veuran. Suposo que ja s'intueix que es veurà una realitat molt variada, no?, de les llars ateses per Càritas.
Un incís. Clar, una llar pot ser de persones que tinguin vincles familiars o no necessàriament.
És clar.
Per tant, aquí ja estarà tot tipificat. Jo crec que entrar en aquests detalls seria marejar una mica l'oient, però, en definitiva, la perspectiva de la unitat d'anàlisi de llar és com si haguéssim fet un salt en el temps. Jo sempre poso aquest exemple, i ens anéssim al segle XVII o al segle XVIII, que tot es comptava per focs.
Sí.
És a dir, per cases, no?, perquè ens entenguem.
Sí,
doncs
sí.
És una mica el mateix. Aquí tenim una integralitat de realitat social o de multiproblemàtica o de, en definitiva, com li vulguem dir, i que des de l'òptica de la llar ens permet avaluar-ho d'una manera molt més precisa, que no si diguem joves, dones, majors de 45 anys, perquè en totes aquestes categories de col·lectius que hem treballat a vegades durant molts anys se solapen els paràmetres i al final tot és una mica enganyós, una mica, hi ha molt de biaix. L'estudi, bàsicament,
sí,
com que precisament és un estudi prospectiu, de moment es farà a 7-8 punts de la diòcesi, és a dir, a 8 Càritas, que de moment ens donaran una primera visió. I en funció d'això, després, a partir de l'any que ve, a partir del febrer, del març o de l'abril, s'ampliaria i es precisaria encara més en funció del que ens ha sortit.
Aquestes primeres mostres...
Sí. Farem 3 entrevistes en profunditat, el que se'n diuen també, o es poden conèixer com històries de vida, en antropologia, en sociologia, a cadascuna d'aquestes Càritas. A Girona, a Banyoles, Santa Coloma de Farners, l'Escala, Malgrat de Mar, Olot, la zona de Sant Feliu Vall d'Aro i la zona Terbrugent, que perquè ens entenguem seria la zona de Mer, Anglès, Bescanó, etc.
Sí, per tant, territorialment variada, també perquè la mostra sigui tan representativa com sigui possible.
Ha buscat una varietat geogràfica i també un perfil de Càritas amb tradicions diferents. Unes que tenen ja més familiaritat amb la base de dades, d'altres que no hi tenen tanta tradició, perquè també el que es busca des de la dinàmica de l'Observatori és haver copsat aquest interès que han mostrat algunes d'elles, perquè prèviament i encara en aquests moments s'està fent una fase de difusió, d'explicació de l'Observatori, es va a cada arxiprestat, s'han fet reunions, s'ha explicat, i per l'altra, doncs, també per esperonar i fer prendre consciència i que es vagi percebent aquesta necessitat que tenim d'enregistrar les dades, que diguem-ne, de les atencions als diferents serveis, perquè això és el que ens permet donar un toc de qualitat i de distinció i de poder parlar en paraules majors de la feina que estem fent, perquè si no tot es perd una mica, no?
Efectivament, l'objectiu central és poder millorar en un futur la feina de Càritas, d'això es tracta, no és una mostra per satisfer la curiositat de la gent, sinó que és molt més important el que es vol fer.
Correcte.
Sí.
I simplement, per concloure una mica aquesta explicació de l'estudi, diguem que s'han agafat uns perfils, que són els perfils dels informants, les persones, els participants, dels quals s'entrevistarà, amb unes entrevistes en profunditat, que seran enregistrades, i que d'alguna manera responen a uns perfils d'un buidatge previ que s'ha fet de les dades que hi ha entrades en el CICE des de l'any 2002-2003 fins a l'actualitat, i que bàsicament això ha fet que busquem uns perfils determinats, unes persones entre 30 i 45 anys d'edat, famílies monoparentals, famílies nuclears, persones soles, i en relació a les nacionalitats, bàsicament ens hem circunscrit a la nacionalitat espanyola, a la nacionalitat marroquina i després a escollir persones d'origen extracomunitari, que poden ser, doncs, en funció de cada localitat, d'una, podríem dir-ne, doncs, si allà hi predomina una determinada, doncs aquella, o a escollir una mica. Sí. Això en funció de la representativitat de les dades que ja tenim entrades de manera més o menys sistemàtica des de ja fa uns anys.
Molt bé, doncs podríem seguir, evidentment, comentant moltes coses. És veritat que és un estudi, un treball que està començant. Els detalls es coneixeran quan s'hagi completat, no?, cada fase. Suposo que s'aniran fent públics les, el que són les dades.
Sí, bé, l'idea ara és, diguem que totes les eines per fer aquest estudi ja estan en les Càritas locals. Cada equip parroquial dels que han sigut, per dir d'alguna manera, escollits i que han volgut prendre part en aquesta iniciativa ja tenen tot el material, ja poden començar-hi, com bé has dit, doncs està ja en fase d'inici, i a partir d'aquí, doncs, a partir de finals d'aquest mes, principis de desembre, la idea ja és rebre tots aquests àudios, totes aquestes entrevistes, i des de l'Observatori, des de la, diguem-ne, des de Càritas Diocesana de Girona, es farà ja tota aquesta fase d'anàlisi comparatiu, de redactació del text, dels resultats, i en definitiva, doncs, d'avaluar a veure quines coses ens surten i si, d'alguna manera, doncs, continuem amb aquest plantejament, o si es detecten coses, doncs, de cara a la continuïtat, i amb una mostra molt més àmplia de Càritas, de cara a la primavera, s'opta per d'alguna manera reorientar l'estudi cap a algun d'aquests possibles bolets o temes que en funció d'aquestes 24 entrevistes ens surtin. I res, això és una cosa que després ja la decidirem a nivell, sí, o es decidirà a nivell d'equip motor, i evidentment amb un retorn a les Càritas, perquè són elles les que han de veure i les que han de respirar una mica la utilitat d'aquesta iniciativa, i en definitiva posar molt d'èmfasi en això, que les necessitem, i que elles són el nostre primer pas, i que sense aquesta base i sense aquesta implicació l'Observatori tindrà poca vida. Per tant, interessa que elles s'impliquin, que elles, per dir-ho d'una manera, doncs, vegin aquesta utilitat i que se la facin seva, i que siguin ells els que ens guiïn a tots nosaltres.
Avui ens ha acompanyat en el testimoni Josep Maimí, tècnic de Càritas Diocesana de Girona i antropòleg. Una darrera qüestió molt breu. L'objectiu d'aquí uns mesos o d'aquí uns anys, quan es vagin completant les fases d'aquest estudi prospectiu de l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social, la idea és tenir dades. Hi ha un objectiu, sobretot operatiu, no?, una mica en la línia del que dèiem abans.
Evidentment. La idea d'un observatori és prendre la temperatura de la realitat social o de qualsevol tipus de fenomenologia social. En el nostre cas, en el cas de Càritas, és el de les persones més vulnerables, les persones en risc d'exclusió social, i, per tant, nosaltres, l'observatori, el sentit que té és constantment saber quins canvis estan operant en aquesta, dintre d'aquests estrats socials, dintre del que és el conjunt dels participants que tenen a Càritas o que tenen la necessitat de ser a Càritas, en els serveis de Càritas, i per tant, doncs, saber com evolucionen totes les seves realitats per poder-ho preveure a nivell de l'oferta de serveis i que aquests estiguin el màxim d'adequats possibles en aquesta realitat que, diguem-ho sempre, és molt important tenir clar aquest concepte, que sempre és canviant, i per tant, en funció d'una realitat canviant, si la coneixes i la tens detectada i vas mesurant la seva evolució i la seva afectació a nivell temporal, doncs tens una eina fonamental per poder preveure més la jugada que si no és així.
Moltes gràcies, senyor Josep Maimí, antropòleg, tècnic de Càritas Diocesana de Girona, per haver-nos parlat de l'estudi prospectiu que ja comença a realitzar l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social. Una abraçada a Càritas Diocesana de Girona. Felicitats per la feina que vostè i el seu equip fan. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vostè.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Tortosa i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Algunes previsions per als propers dies. Aquest dimecres al matí es farà al carrer dels Àngels número 18 de Barcelona
l'Assemblea de Càritas Catalunya. Dins el setè cicle de reflexions sobre el voluntariat, aquest dimecres, dia 15, es presentarà a 6:45 de la tarda a la Sala Sant Jordi del Seminari Conciliar de Barcelona la campanya Sense Llar 2017. Fina Contreras, cap del programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Diocesana de Barcelona i alguns membres de la seva comissió mixta, seran els protagonistes d'aquesta conferència que porta per títol Som persones, tenim drets, ningú sense llar. Aquesta sessió és prioritària per a voluntaris de Càritas. També dimecres, però en aquest cas a 11:45 del matí, al Centre Sant Domènec de Balaguer, els alumnes de tercer d'ESO de l'Escola Pia faran un voluntariat aprofitant el servei comunitari que es pot realitzar al centre educatiu. Són grups de conversa en català amb els participants dels cursos de Càritas dins el seu projecte Activa't. Aquest dimecres, dia 15, i els dos dimecres següents, 22 i 29 de novembre, a les 6 de la tarda es farà a Corbera de Llobregat, al carrer Sant Antoni número 34, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat. Aquest dijous, a 6:45 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Lleida, es durà a terme la presentació de la campanya institucional de Càritas a Lleida. Divendres es farà la jornada de formació de directius, voluntaris responsables de projectes i de personal contractat de les tres Càritas diocesanes de la província de Lleida, és a dir, Càritas Solsona, Càritas d'Urgell i Càritas de Lleida. L'eix central d'aquesta formació serà la xerrada titulada Iguals amb necessitats, iguals amb dignitat, a càrrec de Pedro Fuentes, de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola. Divendres a 9:00 al Palau Nacional de Catalunya es farà el sopar de la confraria del Cava de Sant Sadurní d'Anoia, un sopar que va a benefici de Càritas. Dissabte vinent, a 9:45 del matí fins a 6:45 de la tarda, al Teatre Auditori de Salou, es farà la jornada del voluntariat de Càritas Diocesana de Tarragona amb el lema Construïm una Càritas acollidora. Una jornada en què, entre altres activitats, el coordinador d'Estudis de Comunicació, Sensibilització i Incidència de Càritas Espanyola, Francisco Lorenzo, presentarà la ponència Alertes des de Càritas davant una cultura del descartar. Diumenge se celebrarà a tota l'Església la Jornada Mundial dels Pobres, instituïda i promoguda pel Papa Francesc, enguany amb el lema No estimem de paraula, sinó amb obres. Dilluns vinent, dia 20, i el dimecres de la setmana següent, dia 29, des de 9:45 del matí fins a 2:00 de la tarda, es farà al Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, al carrer Armenteres, número 35, un curs de relació d'ajuda per a voluntaris de Càritas a càrrec del Centre d'Humanització de la Salut. També dilluns vinent, en aquest cas de 10 del matí a 6 de la tarda, el secretari general de la Confederació de Càritas Espanyola, Sebastián Mora, farà al Portal de Manresa una formació per a tècnics i directius de Càritas Diocesana de Vic, amb aquest títol, Repensar l'acció social de Càritas a la llum del model d'acció social. I una última previsió, també per a dilluns vinent, dia en què s'iniciarà l'activitat d'aprenentatge i servei organitzada per l'equip de formació de Càritas Lleida i l'escola Enric Ferreny, que es durà a terme des del Dia dels Infants fins al Dia de la Pau. La finalitat d'aquesta activitat és que tots els alumnes del centre participin d'una manera o d'una altra per aconseguir una recollida de roba per a bebè, per tal de poder preparar canestretes per facilitar a moltes famílies sense recursos. Amb les previsions ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Tornem a recordar-vos que aquest diumenge, dia 19... és la setmana abans de la cloenda de l'any litúrgic, se celebra la Jornada Mundial dels Pobres, instituïda i promoguda pel Papa Francesc. Us invitem a viure-la amb intensitat. Fins aquí la veu de Càritas. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet i el Jordi Carretero a les vies de so, i la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit i bona setmana. Adéu-siau.